Els centres d'educació especial estan fent córrer un manifest que posa de relleu les dificultats que pateixen. En parlem a aquesta hora de la tarda amb la Francesca Fernández, que és la directora de l'Escola Especial Xalest. Molt bona tarda, Francesca.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, la web del Departament d'Educació, diries o diríeu que informa correctament de la tasca que feu?
No, no informa gens de la tasca que fem. No informa gens la web.
Gens vol dir que no s'informa?
No hi ha informació. No hi ha informació. Hi ha un decret d'inclusió, hi ha una defensa d'un decret, i està molt bé treballar per la inclusió, tot el sistema educatiu, però llavors l'educació especial comença a ser l'educació segregadora, marginada, i realment no hi ha una bona informació.
Així doncs, jo ara em pregunto, com s'informen les famílies, per exemple, ara que estem en un procés de preinscripcions, de matrícules, d'on aconsegueixen la informació?
Generalment, els alumnes que venen als centres d'educació especial venen orientats per l'EAP, l'EAP és l'equip d'assessorament del Departament d'Educació, i són els responsables, els psicopedagogs, que des de petits van fent seguiment de tots els alumnes i de seva escolarització, són també els que fan els informes i orienten, i treballen amb la família a l'escola on està l'alumne, si està, estimulació precoç, o a l'escola bressol, o a l'escola, van una miqueta orientant, no?, tota l'escolaritat i buscant i cercant el lloc escolar més adequat per l'alumne. A partir d'aquí, és així com s'informen els alumnes que tenen dificultat i que han de passar al centre especial.
Uh-huh. Tornant un altre cop al departament, compartiu els criteris amb els equips d'orientació?
Bueno, jo crec que amb els equips d'orientació compartim els criteris. Jo crec que compartim tots els criteris, El que sí que volem deixar molt clar és que els centres d'educació especial bé treballem per la inclusió. Treballem i creiem en la inclusió i creiem que necessitem una societat més inclusiva a nivell general. I treballem amb aquests equips. El que passa és que moltes vegades aquestes directrius, i més actualment, no, hi ha un decret on hi ha una intencionalitat de defensar molt doncs l'escola ordinària com si fos l'únic model inclusiu que existís, no? Mm. Deixen, com et deia abans, una miqueta que els centres d'educació especial som els segregats, els segregadors, els marginats, quan tota la vida han fet una defensa i una qualitat de l'educació molt bona. Et sents com molt desprestigiat. I això també, bueno, a nivell de publicitat, de famílies i tot, penses, d'un-hi-do. Segurament hi ha un desconeixement molt gran per part de molts professionals de com funciona l'educació especial, de la importància que té.
Clar, m'imagino, Francesca, que això per a les famílies fa que diguem, la percepció que tenen dels centres sigui una percepció negativa, no?, pel que ara estaves comentant.
Jo penso que sí, que bueno, les famílies necessiten molta orientació, molt acompanyament. Quan tens un nano amb dificultats, t'han d'explicar què hi ha. No pots seguir un sistema normal i corrent de dir, bueno, poso el nen aquí a l'escola del barri, és la que em toca, o busco aquell altre que m'agrada més. En aquí no. En aquí t'han de garantir els recursos i les necessitats del teu fill. Per tant, necessites molt acompanyament. Els equips d'assessorament ja ho fan, aquest acompanyament. I després, dins de les escoles, pues, també, si tens un tutor, tens un orientador dins de l'escola, et fan aquesta orientació. La família, el que sí que es pot sentir, o pensem nosaltres que a vegades reben com poca informació, què és el que hi ha, no? Sí. Ja, quan defensem molt l'escola, és que el problema és que defensem l'escola ordinària com una única que és l'escola inclusiva, no? Defensem aquest model i, per tant, no defensem la resta. Aquest és el model que hem de defensar i hem d'anar cap aquí. Llavors la família no coneix un altre model. Sí que és veritat que les famílies que nosaltres tenim defensen molt el nostre model. A les escoles d'educació especial venen alumnes que o venen per primera vegada des de molt petit o venen alumnes que han estat a l'escola ordinària i no s'han adaptat al model d'escola.
No.
Això no vol dir que l'escola ho faci malament, és que nosaltres pensem també que no es tracta d'eliminar escoles i de deixar un model únic, sinó que l'educació ha de tenir models que tinguin a totes les necessitats dels alumnes.
Tot i aquesta percepció negativa, les dades que teniu demostren que les famílies que han portat els seus fills als vostres centres estan més que contentes, oi?
Sí, generalment sí. Generalment estan contentes, comencen a estar ben ateses, comencen a estar molt acompanyades, el nano també no rep tanta pressió. Quan ve una família a l'escola, bé, o bé no ha estat en el centre, ja no ha anat, no ha estat orientat al centre ordinari, o bé perquè no ha funcionat en el centre, ha fracassat en el centre ordinari, no es troba a gust en el centre ordinari. Ja et dic, això no vol dir que no ho faci bé al centre ordinari, però tu saps que hi ha els models no són per tothom. Hi ha persones que s'adapten a models i persones que no. L'escola, sempre parlem molt de recursos, falten... Jo crec que sí que ens falta un desplegament d'aquesta inclusió doncs molt més reflexionat, més pensat, més adequat, però per altra banda sempre hi haurà alumnes que no s'adaptaran al model ordinari. El model ordinari és el que és, i el model s'adapta a l'alumne, però a l'alumne l'has d'atendre amb tota la seva integritat, no només amb l'aprenentatge. Has d'atendre la seva part emocional, la seva part biològica, la seva part de necessitats, i moltes vegades el nano no s'adapta a segons quins entorns. Llavors no passa res que hi hagin altres models més petits, més controlats, més acompanyats, bueno, diferents, no? Ara sí que veiem doncs, que el model actual és que es defensa un model molt, sí que s'adaptarà molt, que adaptarem un currículum, que hi haurà molts recursos, ja veurem si ho fem, però és l'únic model, i hi ha nanos que no s'adapten aquí.
L'estructura educativa actual, de la qual formeu part, està instaurada pel decret del 2017. Sí. Quin és el paper que si us hi reserva a vosaltres?
Nosaltres serem centres que haurem de això hi ha com una miqueta de lió en general, vull dir, per famílies o per... Per una banda tenim la LEC, que defensa la inclusió, però també defensa que la família té dret a triar. I també defensa models per nanos, o sigui, l'escola d'educació especial serà per nanos greument afectats, amb necessitat de suport intensiu. Clar, jo crec que això és un decret que queda com ambigu. Si això ho tinguéssim ben definit, val? No... es prestaria interpretacions molt diferents, no? Cadascú pot... Són decrets que es poden interpretar cadascú com vol. Jo recordo quan es va començar a fer aquest decret, tota la gent que en aquell moment hi era, nosaltres teníem inspectors que coneixíem i que estaven treballant, i era un model molt bonic, o sigui, era un model que estava molt bé, es treballava molt bé, però després, com que es presta interpretacions, doncs, bueno, la interpretació actual queda molt diluïda, no l'entén. O sigui, què vol dir un alumne greument afectat amb una necessitat de suport intensiu? Saps què vol dir? Vol dir que és un nano amb unes necessitats assistencials? Vol dir que és un nano amb unes necessitats, psicològiques? Vol dir que és un nano amb uns trastorns afegits mentals? Vol dir que és un nano que està patint a l'escola i que realment manté una conducta disruptiva perquè pateix? O sigui, saps? O sigui, no sé ben bé, comencen a haver-hi... Hi ha com un criteri poc definit, això. Llavors depèn de la interpretació que en cada moment facin els responsables que estiguin al capdavant. I aquí és on veiem. Nosaltres sempre hem rebut nanos al nostre centre greument afectats. Tots els nanos que van a educació especial, els que hem tingut nosaltres, però ja et dic, hem de partir de quin és el criteri de greument afectat. Falta concreció. Aquests serien els que diu el decret d'inclusió que hem de rebre als centres d'educació especial.
I escolta, Francesca, un alumne del vostre centre, per exemple, quines capacitats veu potenciades?
Nosaltres tenim, els alumnes que tenim, nosaltres som secundària. Això ja és un model concret, eh? Vull dir, una cosa és tenir primària, nens petitets, no?, que han d'aprendre moltes coses, i una altra cosa és tenir secundària, que els nanos ja han passat tota la primera etapa, ja s'ha treballat molt, vull dir, el nano ja ve amb uns aprenentatges, ja amb un bagatge. I l'alumne que ens orienta, també ens els orienten els EAPs, que són les persones que els coneixen, que coneixen els centres i són les persones, els professionals experts. Per tant, quan t'orienten un alumne, tu consideres que aquell personal expert està fent el que l'alumne necessita. L'alumne nostre, generalment a l'escola, té una discapacitat cognitiva, lleugera, moderada, però té una motxilla de necessitats, té trastorns de conducta, té un dèficit d'atenció, té unes dificultats per centrar-se, té una impulsivitat, té una intolerància a la frustració... Realment és un nano que en un entorn diferent, un entorn més ordinari, li costa molt centrar-se i necessita molt suport. I aquí també el necessita, és un nano que necessita un suport intensiu a l'educació. Aquest és el nostre perfil del nostre centre, que tenim nosaltres i el que defensem.
I quines són les metodologies de treball que feu servir?
Mira, tot el que es porta ara tant, tot el que està en model, el treball per projectes, les unitats didàctiques, el treball individualitzat, el treball en equip on cada alumne tingui, desenvolupi les seves habilitats, les seves capacitats, el no continuar matxacant aquells aspectes i aquells aprenentatges que a l'alumne li costen tant i que no hi ha manera que avanci. Això que és un model tan modern ara, que és l'atenció individual més personalitzada, sí, és el model que sempre hem tingut nosaltres. Sempre. Els alumnes a nosaltres ens arriben a vegades sense valor social. És un nano que no sap ni qui és, ni no té opinió, no sap què decidir, tot li han decidit sempre. Llavors has de començar a treballar amb ell, bueno, pues aquesta recuperació de les coses que per les seves capacitats no ha pogut tenir-les en el seu moment i que a més l'entorn tampoc li ha afavorit a vegades. Aquest és una miqueta la metodologia nostra, no? És molt intuïtiva, eh?
Uh-huh.
I tenim la sort de que el departament no ens ha exigit mai una, com pot exigir, per exemple, a nivell de currículum. Nosaltres, però sí que ens adaptem al currículum ordinari, al màxim, i intentem fer tots els conceptes, tots els continguts que marca el currículum, sempre adaptat als alumnes, evidentment, i a les seves necessitats.
I quina és la relació que manteniu o establiu amb les famílies?
Les famílies, quan arriben a l'escola, doncs els dones la mà i els mantens a la mà agafada fins que els deixes anar, i els deixes anar amb una altra mà. O sigui, que la família comença a tenir un contacte directe des de que arriba, que ja els hi fas una bona acollida, els hi ensenyes l'escola, els deixes parlar molt, saps? Les primeres entrevistes és conèixer molt la família, com se senten, com estan vivint la situació, perquè això et dona moltes pistes. Tens una entrevista molt curta, l'entrevista és això, és així, 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 i ja està, no? T'ensenya una mica la carcassa. I llavors, quan tu deixes parlar la família i l'escola també parla i ensenya, ens deixem anar, ens relaxem i comencem a mostrar sobretot les inquietuds, els dubtes, les pors, les inseguretats, no? Allò que ens fa patir. Llavors, a partir d'aquí, la família té un contacte directe sempre amb tutors, els acompanya sempre, és de molt acompanyament. Fa seguiment amb salut, si el nano fa un seguiment també doncs des del sistema de salut, des de l'ESMIC o del sistema mèdic, que sigui, fas també contacte amb serveis socials, amb els centres on fan reeducació, amb els centres d'esplai, bueno, és un acompanyament molt maco, molt maco.
Mm-hmm. I una tranquil·litat, per les famílies.
I les famílies pues, també es troben en un entorn amb iguals, que també mm-hmm. necessiten.
Clar.
Tant amb iguals, i a partir d'aquí es creen sinergies molt boniques, la veritat.
Francesc, anem al principi de l'entrevista, on comentàvem que està circulant aquest manifest. Mm. Quants centres us heu sumat ja a aquest manifest crític amb el departament?
Mira, jo ara mateix no ho sé, no tinc les dades. No tinc el manifest, però no tinc les dades. Però jo crec que centres a nivell d'educació especial, com una cinquantena ja els tenim, eh?
Mm.
Jo crec que sí. Perquè parlem de tot el barcelonès, que són els que van impulsar la iniciativa, i comencem ja amb la resta de província de Catalunya. Per tant, jo crec que sí, però no t'ho sabria dir. O sigui, t'estic dient una cosa per dir-t'ho, No.
Potser són més.
Jo crec que tots els centres d'educació especial ens acollirem a aquest manifest. Jo crec que sí.
I una última qüestió. Fes-nos un resum del que demaneu en aquest manifest.
Bueno, bàsicament que se'ns reconegui com a escoles també inclusives, que se'ns valori, que valorin doncs tota el nostre bagatge, l'experiència que tenim, el resultat que sempre ha sigut exitós. Pensa que si un nano ve al nostre centre, el Departament d'Educació ja pot estar tranquil, que aquell nano no s'haurà de plantejar cap més alternativa per ell, és a dir, que sempre més estarà acollit, i si s'ha de buscar un recurs que no sigui l'adequat, doncs estarem allà per ajudar-lo. Són recursos que treballa sempre per incloure aquest nano en tota la societat, en totes les activitats externes, en totes les entitats del seu entorn, i que a més la majoria de nanos sempre quan acaben l'escolaritat ja tenen on anar, o estan en un programa de formació professional i després en un programa d'inserció laboral i després en una empresa, o estan en un centre d'atenció diurna, o estan en el lloc que aquest alumne hagi d'anar. És un acompanyament sempre, i això val la pena, aquest valor. I sempre és partint de les capacitats del nano. Tu vas a partir del que ell pot fer, del que ell és bo per fer, i començar a donar-li valor social i fer-lo estar. També és un entorn on l'alumne està amb iguals. L'alumne guanya a molt nivell, perquè és un entorn que no és un entorn que sigui segregador ni deficitari, és un entorn on l'alumne pot tenir amics, on pot tenir nòvios i nòvies, on pot desenvolupar una vida social de manera molt, molt gratificant. Tot això és el que nosaltres demanem, no?
Recursos? En falten?
Recursos, jo crec que... Jo ara mateix no són els recursos el que em preocupa. Recursos sempre falten, educació. Sempre tenim, perquè tenim una educació que sempre, ja ho sabeu, per un cantó, per un altre, sempre falten recursos. Només cal mirar a vegades els pressupostos que s'apliquen. Mm-hmm. Sempre volem millorar i recursos... En aquest moment, a nivell d'escoles d'educació especial, no és un tema de recursos. No és un tema de recursos, és un tema d'autonomia de centres i de valoració de centres.
Mm-hmm. Doncs esperem que arribi a bon port les vostres reclamacions. Moltíssimes gràcies, Francesca Fernández, directora de l'Escola Especial Xalest de Sabadell. Que vagi molt bé i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Adéu.